dia, són les 6 i des d'ara i fins les 7, com sempre, aquí, a la Primera Pedra, en serem molts amb moltes ganes de dir bon dia.
La Primera Pedra, dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí, amb Noemí Polls.
Nascut a Barcelona, Francesc Miralles és escriptor, periodista i terapeuta artístic. Publica al País Setmanal i a les revistes Integral, Cuerpo y Mente. Ha publicat desenes de llibres, entre ells El laberint de la felicitat, amb Àlex Rovira, o El fenomen Ikigai, amb Héctor García, amb qui també ha escrit Namasté. N'hi ha molts més. Ara acaba de publicar Mazal, el secreto ancestral de la fortuna. Francesc Miralles, bon dia.
Molt bon dia.
Molt contents de tenir aquest llibre, que jo ja m'avanço a dir que ho petarà també, perquè és que, clar, molts d'aquests llibres, la majoria són supervendes, giren al voltant d'una idea, que jo diria que és trobar la felicitat, no? És el sentit de viure, la fortuna.
Aquesta cosa tan abstracta, que per cada persona significa una cosa diferent, lògicament.
Suposo que per això hi ha tanta necessitat també de buscar-ho en literatura, no? I en una literatura com la que tu fas, que acaba sent supervendes, però perquè tots tenim aquesta necessitat, no?
Sí, a veure, crec que la literatura de desenvolupament personal ha anat canviat molt. En els anys 60-70 era com prescriptiva, era normalment un senyor gran que et deia el que havies de fer. I això ja no és així. Llavors, jo diria que els llibres avui en dia que parlen de psicologia, d'espiritualitat, són més horitzontals i et parlen de tu a tu. I per això, a l'hora de parlar de la sort, de la bona estrella a la vida, jo vaig triar una faula entre dues ciutats que m'agraden molt i que hi he residit a totes dues, per, a través d'aquesta història d'un home sense sort, entre cometes, doncs poder explicar aquests conceptes d'una manera molt més divertida que no fer un manual amb topos dient el que s'ha de fer.
No, és un llibre facilíssim de llegir, que t'acompanya i que una vegada hi entres no vols deixar-ho, perquè hi entres molt fàcil, però és que a més parla de temes emocionals, que de fet tots ens hi veiem, tots necessitem d'alguns consells, que són els que també recull el llibre, i aquests temes emocionals normalment són difícils de tractar. De fet, en la societat veiem que les llistes d'espera en salut pública pel que fa a temes de psicologia són llarguíssimes. Què ens està passant? O sigui, per què tenim tanta necessitat de que algú ens parli amb una certa profunditat?
Perquè estem sotmesos a molt estrès, i fins i tot professions que la gent no sap de quina manera es viuen de manera dramàtica. L'altre dia hi havia unes estadístiques que la professió dels metges és on hi ha més depressions i més baixes. Imagina, i són metges, i saben com va el cos, i com van els nervis, i com va la salut. Un altre psicòleg em deia que tenia consulta molts directors de caixa d'estalvis, perquè tenen contradiccions internes, de vegades, entre el que els hi fan vendre, el que voldrien fer. Llavors, al final tothom busca un propòsit a la vida, alguna cosa amb la que tu et puguis sentir en pau en tu mateix i que sentis que fas una aportació a la societat. Si això no ho tens, et sentiràs sempre buit o et sentiràs en contradicció.
Que parlem d'aquesta bondat interna, també, que és la que en teoria ens fa anar endavant, però després hi ha articles i estudis que diuen que els perfils dels dirigents són psicòpates. Però hi ha una gran contradicció amb tot
això.
Però
ells no ho pensen. Aquí, això és interessant, l'altre dia parlant amb en Xavier Guix, un psicòleg molt bon amic, vam arribar a aquesta conclusió. O sigui, si es fes un llibre sobre la bona gent, el voldria comprar el 100% de la gent, perquè tothom pensa que és bo i que potser els altres no ho són. I ara mateix, per exemple, estic llegint la biografia de l'Elon Musk, escrita per Isaacson, que és el biògraf que va fer la Steve Jobs i tot això. Sobre la superfície, també és una persona maltractadora dels seus companys de feina, de tothom, no? Però quan veus una mica el seu passat i les seves guerres internes, entens el perquè és així. Llavors, al final, tot això t'ho explico perquè quan una persona és molt conflictiva és perquè porta fora una guerra que té dins de si mateixa. Llavors, si tu esbrines què et passa, què et fa sentir insegur, què és el que no has acceptat de tu mateix, què és el que voldries fer i que potser no estàs fent, doncs aquest conflicte en el món s'acaba.
Per tant, aconsegueixes la pau per tu, malgrat que potser no sigui l'èxit visual de la resta.
És que èxit i felicitat són dues paraules comodí, que pot significar qualsevol cosa. O sigui, èxit per una persona que està ingressada a un hospital amb pronòstic greu és sortir-se'n. I a aquesta persona no li parlis de diners o de tenir seguidors a Instagram.
De fet, les Steve Jobs, al final, també desitjava només salut.
Exacte,
no?
Sí. I èxit per algú que està sol i voldria companyia seria trobar una ànima que ressoni. Per tant, jo diria que l'èxit en si és poder fer allò que tu sents que has vingut a fer al món. I no té a veure amb els diners, no té a veure amb els seguidors, amb les propietats, ni amb cap altra cosa. Llavors, només cadascú pot saber el que és allò que el pot fer sentir realitzat.
De fet, Amazar, el secreto ancestral de la fortuna, ja al principi, el Saúl, que és el protagonista, troba un dels personatges que ja li diu que ha de fer conscient l'inconscient. I sí. Això que és molt breu, és molt dens, però és que vivim en pilot automàtic, no? Sí. Vivim en la inconsciència moltes vegades.
Això és molt important, això és al principi de tot el protagonista, que és un home que perd totes les feines, que li surten malament tots els negocis, no té amics, no té parella, va parar per casualitat a això que n'hi ha tant als Estats Units, sobretot a Nova York, que posa psychic, no? Que com mentalistes que et reben. Llavors va parar allà i té una conversa en un home que resulta ser el pare d'una persona que era una companya de feina que ella admirava molt, i aquest mentalista li diu una frase de Jung, el col·laborador de Freud, el Carl Gustav Jung, que és, mentre no facis conscient el que és inconscient, l'inconscient dominarà la teva vida i tu li anomenaràs destí. Per tant, és important detectar quins són els automatismes que tenim, no només d'hàbits, no? Com, no sé, l'automatisme que pot fer que certes persones obrin la nevera 30 vegades al dia, no? Per mitigar l'ansietat. Per què ho fas, no? Sinó també de pensaments que tenim recurrents, que no serveixen per res, que serien com pensaments d'escombraria i que ens mantenen en un lloc que no hem d'estar.
Per tant, conèixer-nos a nosaltres mateixos, deixar aquest pilot automàtic, i també hi ha un altre moment en què diu no hi ha restaurants de cuina ràpida per la fortuna.
Exacte.
Però estem acostumats a això, volem tot immediat.
De fet, si mirem la gent realment d'èxit, que han aconseguit coses importants, abans han tingut un munt de fracassos, i pensen a mig i a llarg plaç. O sigui, si tu vols crear una cosa totalment nova, al principi no funcionarà, i hauràs de picar molta pedra. Llavors, ara el problema que hi ha amb molta gent jove és que vivim en el que jo anomeno generació Nespresso, on tot es fa amb un botó. Llavors, amb un botó, dones like, et fas un cafè, compres per Amazon, i no s'adonen que hi ha coses a la vida que tenen un procés, i que si tu acceleres el procés, el que fas és fracassar, i llavors et passa com Ícar, no? Amb les ales i la caiguda, que penses que no ho pots fer, però no ho pots fer perquè encara no has insistit suficient. I crec que seria interessant ensenyar la gent jove a pensar a mig plaç. Ja no diguem a llarg, a mig. Dir, bueno, d'aquí 3 anys on vols estar i quines coses has de fer per arribar allà.
Planificar, que això és necessari avui dia per poder tirar endavant. El llibre com aquest també t'ajuda a fer aquest camí, perquè justament planificant trobes un camí, i està molt bé perquè durant tot el camí del personatge vas trobant diferents situacions, com per exemple el psicòleg amb consumició, que sí. També és un personatge que m'agrada molt, sí. I que l'hauríem d'instaurar, tant de bo n'hi haguéssim més, que de fet seria aquell cambrer que et dona conversa.
N'hi ha alguns així, eh? Jo quan jo tenia 14 o 15 anys, jo era com del moviment New Wave, After Punk i tot això, anava molt a Studio 54, a veure concerts, i no sé, ja vaig veure Depeche Mode quan començaven, Ultravox, i al costat havia un cafè, que es deia Cafè Espanyol, que encara existeix, on havia un cambrer que semblava el Ros de la Trinca, però no era ell, que tothom anava aquí cantó de la barra, perquè ell donava conversa a tothom. Llavors et feia bromes, et preguntava per la teva vida, donava consells, i d'alguna manera aquest Joseph, aquest cambrer que cada dia quan el protagonista va esmorzar li dona conversa, és un psicòleg en consumició, en el sentit que et serveix un esmorzar, et serveix una cervesa, però en realitat el que fa és parlar i fer-te una mica de mirall, no?, perquè hi puguis reflexionar.
Sí, perquè també el llibre parla sobre la solitud, la soledat, digueu com vulguis, que la desmitifica, perquè diu la soledat, 2 persones soles és igual a 0.
Exacte.
Soledat, no? Està sí. Molt bé, també.
Sí, però molta gent el que desitjaria potser tenir més amics a la seva vida, desitjaria tenir una parella o ser més valorats, però no pensen que és una cosa que has d'anar tu a buscar. Llavors, qui va donar la clau de tot això fa 80 anys va ser Dale Carnegie, no? Que era un gran professor d'oratòria. Ell deia, interessa't sincerament per les persones, i això vol dir fer-los preguntes sobre el que els hi passa, sobre el que estan vivint, escolta-les amb atenció i hi haurà cua a la porta de casa teva, no? Llavors, tot comença per aquí.
Sí, sí. El que a vegades també ens passa és que, i abans ho comentàvem, que no sempre trobes gent que et doni converses tan interessants com les del llibre. I tu em deies, sí, si et deixes, seria aquest criteri una mica també, no? Orienta.
Sí, jo crec que de la quantitat surt la qualitat. Llavors, si tu ets una persona inquieta, vas a llocs on hi ha gent interessant, no sé, a presentació de llibres, a una conferència, a un curs, fas un viatge. Jo he treballat molts anys de cooperant, hi havia molta gent interessant a Croàcia durant la guerra. Hi havia tant gent jove que treballaven a camps de refugiats com jo, com un senyor de 70 anys que estava jubilat i venia de Suècia a sentir-se útil. Llavors, si vas als llocs on es treballa amb l'art, on es treballa amb projectes ecologistes, amb solidaritat, trobaràs molta gent amb històries fascinants, però per això has de voler preguntar i has de voler escoltar.
I has de tenir poques certeses. De fet, tu també dius, en el llibre, tu no, un dels personatges, si comences amb certeses acabaràs dubtant, i en canvi si comences dubtant és més fàcil que acabis amb certeses.
Sí, crec que era Schopenhauer que deia això. Sí, i és veritat, i a veure, vivim en un món amb més incerteses que mai, no? Tenim la incertesa del canvi climàtic, de la guerra, l'economia, la sobrepoblació, moltes coses. I llavors l'únic que podem fer és aprendre a navegar en aquesta inseguretat, viure cada dia i fer el millor que puguis amb les persones i el lloc on tu estàs, i no predir el futur. O sigui, pensar a mig plaç, sí, com hem dit, i a llarg plaç.
Planificar.
El que tu vols fer, no? Si tu vols tocar el piano, doncs necessitaràs uns milers d'hores de pràctica, però no pensar que el món passarà això, passarà l'altre, perquè realment el que es demostra és que no sabem res, que es preveu una cosa i en passa una altra.
Per això hi ha tantíssima gent que viu amb ansietat.
Exacte.
De fet, els índexs d'ansietat es disparen, els nivells de suïcidi també. Hi ha molta desesperació, però, per exemple, en aquest llibre dius frases molt tranquil·litzadores com tots portem una estrella que ens guia, l'hem de trobar i fer-la brillar.
Uh-huh.
I una frase que per mi és molt maca, que és el moment més dur de la nit és justament abans que surti el sol.
Exacte.
Que trenqui el dia.
Sí, tot és qüestió... Mira, Churchill deia que si creus que estàs a l'infern, segueix caminant, perquè sortiràs del túnel algun moment. Llavors, un gran problema que tenim les persones és que quan estem molt contents pensem que aquesta joia durarà per sempre, i la contrària, que quan estàs dins del pou, com que allò és definitiu. I si ho mires des de dalt, com a vista d'ocell, doncs la vida són pujades i baixades, és com una gran serralada de camins que pugen i baixen, i quan estàs molt malament, certament estàs a punt d'estar millor, perquè això no dura, canvia, és més, la vida cada cop canvia més ràpid. Abans, quan es parlava de futur, es pensava a 20, 30, 50 anys vista. Ara, quan es parla de futur, parlem que d'aquí 2 anys no sabrem què farà el xat GPT i tot això, no? O sigui que tot és molt més immediat.
Molt més ràpid. Doncs, com deia, és un llibre que us acompanyarà en la vida, molt fàcil de llegir i que segur que us aportarà moltíssim. És el llibre El Mazal, El secreto ancestral de la fortuna, que no ho hem dit, però la paraula en si ja porta molta càrrega.
La paraula és màgica, sí. Mazal Tov és una salutació que es fa en hebreu, que vol dir que tinguis bona sort, que tinguis bona estrella. És com una benedicció. I la paraula Mazal, que és sort, de fet, ve d'una paraula anterior en hebreu que és destí, i si tirem més enrere cap a l'arrel mesopotàmica, és posició d'una estrella. Per tant, quan et diuen Mazal Tov, et diuen que tinguis bona estrella, però com pots tenir bona estrella, segons em va dir una filòloga hebrea, té a veure amb el significat de les tres consonants, perquè en les llengües semítiques, almenys antigament no s'escrivien les vocals, sinó que tu havies d'interpretar les consonants. M és lloc, Z és temps i L és acció. I el significat secret, diguem, de Mazal és que tindràs bona estrella si estàs al lloc oportú, en el moment oportú fent l'acció oportuna.
Doncs amb aquesta frase ens quedem, i amb aquesta paraula, Mazal, tingueu-lo molt present, aquest llibre de Francesc Miralles. Moltíssimes gràcies,
Moltes
Francesc.
Gràcies per l'entrevista.
La primera pedra, dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí. Amb Noemí Polls.
I aquesta també és època de voler canviar d'armari, i a vegades quan canviem d'armari ens pensem que és que no tenim roba, perquè estem planificant ja la roba d'una nova temporada, hem d'anar a comprar. Escolta'm, sempre diem que no cal consumir tant, que sigui un consum molt més reflexiu, i per això la Sònia Flotats ens dona sempre molts bons consells. Sònia, molt bon dia.
Bon dia.
La Sònia és la responsable del magazín de moda i tendència sostenible So Good So Cute, i avui volem parlar del canvi d'armari.
Mm-hmm.
Consells que ens donguis perquè no acabem fent aquests errors que temporada rere temporada fem.
Clar, clar, ara és el moment, comença a fer fred, canvis de temperatures, tenim ganes de roba de tardor, i el que passa, em falten moltes coses, no? A més, la publicitat ens bombardeja molt sense que vulguem, xarxes socials, etc. I necessites coses, vols coses que no volies fa 3 mesos i les vols i les
necessites. Que de sobte es tornen gairebé necessàries,
sí,
i potser
sí.
No ho són tant,
és que ho he de tenir. I és que el meu fort és que potser ja ho tens. Yes. Ho tens molt semblant, saps?
Exacte, ni te'n recordes.
Exacte. Aleshores, canvi d'armari. Qui tingui la sort de tenir un armari enorme i no hagi de fer canvis d'armari, pues una, bueno, que també és una altra pel·lícula, no? Però el comú dels mortals...
Sí, jo crec que la majoria hem de treure coses per posar-ne de noves, si no, no hi cap.
Exacte, i és guai, no? És un moment xulo. Ho traiem tot. Això, ho primer, bueno, guardem-ho d'estiu, tal, que ja un altre dia farem, podríem haver fet d'estiu, no? Ja les coses que no us heu posat i tal, deixeu-les a banda, i les que s'hagin d'arranjar, les arrangeu abans de guardar-les, perquè també, tal, però bueno, un altre tema. Buido l'armari, el netejo ben net, i trec tota la roba d'hivern que tinc guardada i la posem allà sobre el llit, si teniu l'habitació, tal, i mireu quina roba us vau posar la temporada passada, quina no, quina està en bon estat, quina no, i aneu fent piles, perquè és absurd posar coses dins l'armari que no us heu posat mai ni us acabareu posant mai i només fan soroll allà i us molesten. Si no voleu donar un cara perquè teniu pànic, guardeu-ho en una caixa i ja veurem què en fem allò a mitja temporada, però de moment tal. Llavors, amb la roba que tenim, és que el consell més bàsic és la que heu d'arranjar, exacte, l'arrangeu i tot, perquè si no també és roba que es va quedant allà i que no en fem res. Llavors, jugueu a provar-vos la roba, que ja sé que sona molt frívol potser o molt friqui, però és que és la manera de us poseu allà un te o el que us vulgueu prendre, una bona música, i jugueu a provar-vos combinacions impossibles. Ja veureu com us surten molts models, molts looks, molts outfits, que es diu, que no us havíeu ni imaginat.
I que a més donarà una segona vida en aquella peça que si no acabaria potser reduïda a les escombraries, en el pitjor dels casos, però si no regalada, que també està bé.
Exacte.
Però substituïda per una peça nova, que això és
clar,
el que volem evitar.
Clar, clar, i potser la pots combinar amb molta roba que no has combinat, que li dona això, aquesta nova vida, i que et solucionarà molts matins que anem de bòlit i ens hem de vestir, que em poso no sé què posar-me i necessito comprar-me no sé què. No, mires això, aquestes fotos que, o sigui, aquestes proves que us feu, feu-vos una foto i feu-vos
també, és veritat,
una galeria al mòbil. Abans jo que feia era imprimir-les i posar-les a la porta de l'armari, ara ja no fa falta això. Feu una galeria en el mòbil amb els vostres outfits preferits de tal, i quan, ai, no sé què posar-me, no sé què, quan vull posar aquests pantalons i no sé què posar-me'ls, mireu, oh, mira'm que bé em quedava amb això i que original.
Clar.
I us multiplica, és que automàticament se'n multiplica l'armari. Aleshores, us trobareu que sí, que hi ha peces de roba que no saps amb què combinar-te-les, que sí que és veritat que si tingués allò que es porta ara tant, em quedaria tan bé amb aquests texans, no? Això ens passa molt. Bueno, doncs és una llista i apunta't quines coses t'agradaria tenir, que et faria il·lusió, i que també la roba, doncs, és il·lusió i és expressió. Llavors, quan vagis a comprar, vigem aquesta llista, és una llista tancada, no t'encapritxaràs de les 4.000 milions de coses més que et posen allà perquè...
Perquè piquis,
clar,
perquè
normal,
caiguis, és normal, sí,
normal,
sí.
I clar, el meu consell sempre és doneu-li una oportunitat a la segona mà, que és que no sabeu que s'esteu perdent.
Sí, 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 sí. Ho dic també per pròpia experiència. Sí. Des de les aplicacions, Wallapop, Vinted, etc., a botigues de lloguer també de roba,
també.
I que n'hem parlat també aquí moltes vegades.
Exacte.
I que poden fer que això, que l'altra peça també tingui més vida.
Exacte.
Una peça que ja circula.
Tal qual, exacte. Això ja és exacte, n'hem parlat algun cop, recupereu els àudios, Però sí, hi ha molts llocs de lloguer de roba cada vegada més, que inclús et poden enviar cada mes una caixa diferent per anar provant, o bueno, hi ha molts sistemes que també és molt divertit i interessant per experimentar això, potser els més atrevits, les més atrevides, però si sou més estàndard, feu això a la llista, botigues de segona mà, i el que ja hem dit altres vegades, proximitat, materials que siguin naturals, tot el que es pugui, cada material té el seu ús, és a dir, no compreu materials molt tècnics per vestir pel carrer, perquè aquests materials tècnics tenen un consum energètic gran per fabricar, per netejar-los, per tal, deixeu-los per les activitats tècniques, l'esport, i això, i cada cosa un ús. I després, òbviament, a la cura, o sigui, teniu aquesta roba, si la teniu cura, com la renteu, com la guardeu, com en feu ús a casa, la fase d'ús que li diuen, doncs us durarà molt més. Un altre dia us parlo de temes de fase d'ús,
sí,
de tenir cura.
Jo crec que serà interessant també de seguir-ho. Sònia, com sempre, moltíssimes gràcies, i si voleu més informació a So Good So Cute, a través d'internet trobareu moltes i moltes propostes. Moltes gràcies, Sònia.
Gràcies, bon dia.
Barcells,
molt bon dia, Noemí.
Escolta'm, això de les anècdotes en el món de l'òpera ens porta a llocs que no sospitaríem que estaríem.
Avui a París, l'altre dia a Nova York, però sí. Bueno, jo no et perdono...
El què?
Que m'hagis fet llevar aquesta hora per venir a parlar d'això. Vols saber de què parlem? De quina
sí,
anècdota parlem avui?
Va, sí,
mira, llenço explica'm. Una pista. És sentir a parlar d'això.
Fantasma de l'òpera.
Sí, el musical.
El musical.
La primera vegada que ens envaeix aquesta tradició musical.
Que tu, els musicals, diguem-ne, que no són sant de la teva devoció.
No, però anem a fer un disclaimer absolut, que és que nosaltres volem que a tothom li agradin moltes coses, i aquí farem broma, però farem broma com fas broma del Real Madrid-Barça, o jo què sé... d'uns i els altres, però
sí.
Bueno,
si
li agraden els musicals,
sí, sí.
Doncs allà ell o allà ell.
Allà la seva consciència.
Bueno, a mi em van dir, per què no em fas una de secció, ara que fas anècdotes, que ens expliqui què hi ha de veritat del fantasma de l'òpera?
Exacte, perquè
clar,
hi ha una rumorologia.
I escolta, aquí, mira, se n'han fet pel·lícules, se n'han fet musicals a l'Andre Lou Weber, bueno, de tot. Això, tot comença el 1909, que el Gaston Leroux el que fa és uns fulletins al diari, a l'època aquella que era interessant fer les històries en fulletí. I després va fer el llibre, que és el famós llibre El fantasma de l'òpera, i que tothom et diu, escolta, però això va passar de veritat o no va passar de veritat? Anem a fer una mica de detectius i us ho expliquem. A la Montserrat Caballé... fent de soprano, bueno, fent de soprano no, era soprano i llavors està cantant el musical de l'obra. Perquè jo us podria haver portat cantants de musicals, però
no.
Aquesta és una secció de què? D'òpera.
Sí,
però bueno, escolta, l'òpera existeix, sí. És el Palais Garnier. Alguns de vosaltres haureu visitat París, sabeu que París en l'actualitat té diverses òperes, però dues són les que s'anomenen l'òpera nacional, que són el Palau Garnier del segle XIX i l'òpera Bastille del segle XX. El fantasma de l'òpera, el llibre, el del 1911, s'ambienta en aquest primer edifici. Clar, el segon no existia. I llavors, clar, parla d'un home que es diu Eric, que té la cara molt deformada, demacrada, que per això ha de portar aquella màscara mig trencada, que té una molt bona veu, que a més s'enamora d'una soprano, i escolta, doncs, al final és un amor no correspost, estil El jorobado de Notre Dame, que ja no me'n recordo si estava correspost o no, perquè, de nou, no m'interessen...
Els musicals.
Els musicals, ni la Disney, ni aquesta, ni l'altra, i llavors, doncs, bueno, aquí hi ha un triangle amorós, i ell comença a fer de les seves, perquè, clar, és el fantasma de l'òpera, perquè ell tira de malifetes, perquè, segons la història, ell ha construït en aquesta òpera, perquè és un fantasma que es veu que sap molt d'arquitectura, tot de passadizos secretos i trampes i d'aquí i d'allà. I llavors, tu em preguntaràs, això és veritat o no? Jo us porto tres coses que sí que són vertaderes d'aquesta història, perquè ho sapigueu. Jo us dic ara que el fantasma no és vertader i qui vagi a la visita guiada de l'Òpera Garnier no li pregunteu al pobre home o a la pobra dona que fa les visites guiades, bé, estan fins al cap damunt, perquè li vaig preguntar una. Dic, això t'ho pregunten molt, i em va dir, cada visita. Clar. Diu, estic ja, bueno, que no puedo más, estava a punt d'agafar la baixa, pobra dona. En qualsevol cas, primera anècdota que sí que existeix.
A veure.
L'Òpera de París sí que té un llac. Perquè us explico, una de les imatges més icòniques és molt fort. Jo que vaig viure 5 anys a Nova York fent la tesi doctoral, no la vaig anar a veure ni un cop. Però clar, jo anava molt a l'òpera. Però bueno, que li farem, no passa res. Total, que escolteu...
Clar, que tu no l'has vist, el fantasma.
No, no, per favor.
Sobretot si algú està escoltant,
verge.
Que sapigueu que el Marc mai ha anat a veure el fantasma de l'òpera, ni mai hi anirà, pel que... entenc.
Bueno, no, a més, perquè... Ah, no, que ara la podeu anar a veure a Madrid, que per això em van dir que fes... Bueno, en qualsevol cas. Sí, hi ha la imatge aquella icònica d'ell que està com navegant amb una gòndola per un llac, i la gent pot dir que hi ha un llac a l'Òpera de París? Hi ha un llac. Això és veritat, però escolteu, és molt normal, perquè clar, en aquella època, en aquella època i ara, tu quan construeixes a les ciutats hi ha capes freàtiques, i pot ser que hi hagi llacs. Al Liceu mateix, que la torre de Sena baixa 25 metres per sota de terra, penseu que baixa més avall del metro, per tant, a la Rambla, que és una riera d'aigua cap al mar, clar, més enllà dels 9 metres hi ha aigua, hi ha capa freàtica, doncs a París exactament el mateix. I, tot i que no es pot visitar, si hi ha enxufe, jo tinc algun amic meu que li han baixat, però perquè coneix directius, etcètera, que li han baixat a ensenyar el llac aquest, i tenen una carpa com aquella de no sé on, que li donaven porró i menjar, doncs també li tiren menjar i tot això. Vull dir que hi és.
Caram.
Hi és. Llac sense fantasmes
fantasma,
ni res de res. Ara us explico una altra cosa de veritat. Sing once again. Mare meva, al Carreres. No tindria coses millors que cantar. Però bueno, no passa res, no passa res. Una altra història. Es veu que aquest fantasma de l'òpera té una llotja. I té una llotja que, si va allà, espanta la gent. Si tu vas allà a aquella llotja, com és la llotja del fantasma de l'òpera, doncs t'espantava. Això a la novel·la. És la llotja número 5. Quina és la trampa que hi ha? La trampa que hi ha és que en aquella llotja, a la novel·la, hi ha una columna que està buida. I ell s'hi fica per dintre, i llavors, clar, fa veus, i la gent que està veient l'òpera, no només pobra gent, no ha pagat l'entrada, que sobre encara l'ha de venir un pesat a emprenyar, que es diu el fantasma de l'òpera. Doncs, escolta, doncs aquest home feia veus des de dintre la columna, que semblaven veus molt fantasmals, i el llibre representa que quin pànic, i clar, ningú vol ocupar aquesta llotja. Tampoc us descobriré res si us dic que a l'Òpera de París hi ha una llotja número 5,
home, clar,
que és propietat de la mateixa òpera, però evidentment que la pot posar a les entrades a la venda, i llavors, doncs, escolta, cap allà que se va,
tant,
qui vulgui.
Exacte, qui vulgui pot anar a la llotja 5 i, a veure, doncs està pendent si hi ha algun fantasma o no.
Que les compri, i escolta, i si hi ha un fantasma, doncs queixeu-vos després, perquè ja dic jo que jo estic veient una òpera i algú m'emprenya, i després demano a l'entrada. I escolta, una última àrea, com és una última d'això, per explicar la pitjor anècdota de totes. No more talk of darkness, forget this. L'altre. Eren pocs. En
no,
fi,
no el nombraràs, no el nombraràs.
No el nombraré perquè aquest senyor, ara en el món de l'òpera, té mala reputació. Ja se l'havia guanyat una mica fent de baríton i fent... I que consti que és un senyor que l'he escoltat molt i molt i molt, i per qui vagi perdut, en castellà té nom de dia de la setmana.
Exacte.
No, té cognom.
Té cognom,
té cognom de dia de la setmana.
De dia festiu de la setmana.
És a dir, lunes, martes, miércoles... Ja us sortirà. En qualsevol cas, a la història, al llibre, ell... Clar, juga la carta de xantatjar els directius de l'òpera, i quan no, de la ràbia que li genera tot, xas, fa caure el canelobre de la sala i mata gent de la platea. Molt amable, el fantasma aquest també es podria, jo què sé, haver tirat ell per un pou. Però bueno, això va passar també perquè a moltes òperes del món, inclòs el Liceu, hi havia una època on el que nosaltres ara veiem amb aquests llums de sala, abans era un gran canelobre. Això hi és a molts teatres, i a l'Òpera de París aquest canelobre va caure. Però no va caure per un fantasma, va caure perquè els contrapesos que l'aguantaven van fallar.
Bueno.
No, deixa't estar, no comencis amb... Només em faltes tu ara, aquí fent d'aquell home dels diumenges, d'allò de, del Mundo Paranormal.
Del Sebastià
d'Arbol. No, exacte, del professor de debò. En qualsevol cas, va passar i va matar a una dona. És a dir, que aquests fets luctuosos han succeït, però sense cap mà fantasma. I jo crec que amb això ja us he explicat massa, perquè, escolta, ni que fos jo un enterado d'això.
Home, no, està bé.
Però vull acabar d'una manera. No digues, està bé que t'he tallat.
No, està bé, perquè tota aquesta rumorologia ens dius que hi ha de ser i que no, i així traiem l'entrellat.
No, i escolta, i qui vulgui anar-la a veure, ara només ha d'agafar un tren d'aquests ràpids i se'n va a Madrid, que allà
que no sigui platea.
Que vulgui, perquè ja s'apanyarà per haver anat a fer un esport del risc, com és anar a veure el fantasma de l'òpera. Però bueno, ara, fora bromes, ens agrada molt la gent que li agradi molt els musicals, l'òpera, que vagi a concerts, de rock, de pop, d'aquí, d'allà, i això, mentre escoltem música, visca. I pel que em digui, ai, això és un elitista que només li agrada l'òpera i tal i qual, acabem d'una manera que no hem acabat mai, amb un gènere que a mi em fascina, també molt vinculat a París, que és... el cabaret parisien. Oh, com m'agrada, per favor. Jo... potser no vaig veure el Fantasma a l'Òpera, però me'n vaig al Moulin Rouge a veure plumes,
sí.
I bueno, i allò...
espectacle.
I el Molino, i aquestes
espectacle.
Coses. Volem cabaret, volem brilli, alegria. Volem òpera.
Ai, sí.
Volem
ai,
de
sí.
tot.
Volem de tot. Doncs vinga, va, la millor manera d'acabar. Marc, un petonàs.
Mua, un petó a tothom.
Moment ara per saludar en Jordi Margarit. Jordi, molt bon dia.
Bon dia, Noé. Un 24 de setembre de l'any 1948 naixia a Barcelona, al Poble Sec, el galàctic Jaume Sisa, i el que podien sentir els seus pares a la ràdio era un tema de Nat King Cole que, si no l'escoltaven, segur que el podien ballar els embalats, tot i que en aquella època, 9 anys després de la Guerra Civil, no estaven per gaire ballarugues.
There was a boy, a very strange enchanted boy. They say he wandered very far, very far, over land and sea. A little shy and sad of eye, but very wise.
Mentrestant, aquí la cançó sonava a la ràdio de l'època, no podia fer altra cosa que enaltir aleshores el sentimiento patrio. I aquest tema del beso és tan actual i reprovable com l'essència mateixa del concepte que el va inspirar.
Es más noble, yo lo aseguro, y ha de causarle la mayor emoción. Ese beso sincero y puro que va envuelto en una ilusión. La española cuando besa es que besa de verdad, y a ninguna le interesa besar por frivolidad. El beso,
allò de l'espanyola cuando besa. Jaume Sisa plorava com tots els nadons, però estic convençut que va bramar de valent si de lluny sentia la cançó. I ara parlem de ràdio de 1948. Els receptors d'aquell temps encara eren els voluminosos endollats a l'electricitat. Però es va produir un fet que al cap de 7 anys revolucionaria el món de l'electrònica. El 1948 apareixien els transistors, obra de l'empresa nord-americana Bell, uns artefactes semiconductors amb capacitat d'interrompre, atenuar o deixar fluir un corrent elèctric. Com diem, al cap de 7 anys, aquests elements s'incorporaven als receptors de ràdio, provocant un fenomen de popularització del mitjà mai vist fins aleshores. En aquell temps, la ràdio oferia les programacions en dues tongades, de quarts de 8 del matí fins a quarts de 5 de la tarda, una paradeta i a les 6 tornaven a obrir fins a mitjanit.
No se lo van a cualquiera.
Està fent 60 anys des de que la primera dona va trepitjar l'espai, va anar a l'espai, i en volem parlar, evidentment, amb la Laia López, que ella és controladora terrestre de l'estació espacial. Laia, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
De fet, va ser el mes de juny que feia 60 anys la primera dona anant a l'espai. Escolta'm, explica'ns què va suposar això.
Doncs un gran pas per la dona en el sector espacial, i crec que avui és un molt bon dia també per reivindicar, cada dia és un bon dia per reivindicar el paper de la dona a l'espai. En aquest cas estem parlant de Valentina Tereshkova, nascuda el 6 de març del 1937, de nacionalitat russa. Va ser la primera dona en anar a l'espai molt abans que la NASA posés un home a la Lluna, i dècades abans que qualsevol altre país enviés qualsevol altra dona en òrbita.
Mm-hmm. Doncs abans de ser astronauta, suposo que ella devia tenir alguna altra feina. A què es dedicava?
És molt curiós, perquè tots els astronautes que coneixem fins ara tenen un passat molt lligat a l'enginyeria, etc. Però en cas de Valentina, ella ve d'orígens molt humils. Va ser criada per la seva mare, perquè el seu pare va morir a la guerra quan ella era molt petita. La seva mare va criar sola tres filles. Ella, la Valentina, no va començar l'escola fins als 10 anys, i de fet va marxar als 16 anys, acabant la seva educació mitjançant cursos per correspondència. Després d'això va treballar fent abrics, feia d'aprenent també en una fàbrica de pneumàtics, i després va anar a treballar amb la seva mare i les seves germanes al taler. L'interès per l'aviació va començar una mica més tard, i la va treure a un club aeri en el qual va fer el seu primer salt en paracaigudes als 22 anys. Per tant, ella, sent cosidora de fàbrica i paracaigudista, es va presentar voluntàriament al programa de cosmonautes, i de fet quan es va presentar en aquest programa ja havia fet més de 100 salts en paracaigudes.
Caram, de totes maneres, clar, devia ser dur aquest procés de selecció. No sé com la van seleccionar.
Sí, després, sobretot perquè el primer home en anar a l'espai va ser Yuri Gagarin, un parell d'anys abans que ell anés a l'espai. I això va ser el 1961, i llavors després, aquell mateix any, es va presentar un programa espacial secret a Rússia en el qual es volia portar la primera dona a l'espai. Va ser a principis de 1962 on es van seleccionar 5 finalistes, entre les quals estava Valentina, i van començar tots aquests entrenaments per preparar-se per un possible viatge espacial. Totes elles eren paracaigudistes amb experiència, perquè era un requisit necessari, ja que durant el descens de tornada a la Terra hi havia els últims 7 quilòmetres que s'havien de fer amb paracaigudes. Però a diferència dels astronautes de la NASA en aquella època, ella no era ni pilot, ni tampoc era intel·lectual, i va ser pels seus orígens humils i també el seu suport polític al govern de Rússia en aquell moment el que la va fer una candidata perfecta. També hem de tenir en compte, doncs, que en aquella època l'exploració espacial i la propaganda política, per desgràcia, anaven molt lligades de la mà també.
Segur que sí. Després d'ella, Laia, hi han hagut moltes més dones astronautes?
Hi han hagut moltes més dones astronautes? Sí, de fet, en aquests 60 anys, després de la seva missió, més de 70 dones d'arreu del món han seguit els seus passos. Algunes han anat a l'Estació Espacial Internacional, moltes d'elles han arribat a ser comandants d'aquesta estació, han fet passejades espacials i han passat, algunes d'elles, més d'un any en òrbita. I també volia recalcar que en alguns països, com per exemple Gran Bretanya, Iran i Corea del Sud, el primer astronauta nacional d'aquests països han sigut dones.
Mm-hmm. I de fet, moltes vegades no prou subratllades com deurien. I ara això és el que hem volgut fer amb la Laia López, que ella és controladora terrestre de l'estació espacial. Doncs, Laia, moltíssimes gràcies per recordar-nos aquesta història, que ha sigut una història maca.
Gràcies a vosaltres.
Montse Interiors t'ofereix Cases amb ànima.
Acaba l'estiu, comencem ara nova temporada, comencem la tardor i amb ella, evidentment, volem posar ben netet els nostres balcons i també tenir les plantes que ens acompanyen dins de casa ben maques. I per fer-ho, amb qui millor que parlar amb la Marta Rosique, que ella és de la web Plantea en Verde. Marta, molt bon dia.
Molt bon dia.
Escolta'm, volem tenir-ho tot espectacularment bé, perquè quan tens una planta d'aquelles que dius és que és espectacular, de veritat, aquell verd tan intens, sí, donen molta vida, fan tanta companyia.
Sí, i tant, i a més ens permet també gaudir una mica de la natura a dins de casa, no? Inclús quan no fa molt bon temps fora.
Exacte, ens acompanya i ens fa tenir un trosset de natura a dins, i les volem tenir bé, però primer hem de mirar les de temporada, aquestes que són anuals, què fem amb elles? Perquè, clar, ja han arribat al final del seu cicle i no sabem si les hem de llançar, si podran tornar a sortir d'aquí un temps, què fem amb elles?
Bueno, doncs primer hauríem d'investigar bé això que comentes tu, no? Quin és el cicle vital concret d'aquella planta que en tenim i que li tenim tanta estima, no? Perquè, per exemple, hi ha algunes que ara comencen ja com a morir-se, però si les deixem tranquil·letes, a la primavera següent poden tornar a brotar, no? Un exemple d'aquestes serien l'escaladium o l'oxalis, no? Que tenen uns bulbs o uns cormos a dins la terra, que és capaç de tornar a viure quan les condicions canviïn un altre cop i les temperatures siguin un altre cop més elevades. O altra que coneixen tots és la menta, per exemple, que en zones on fa molt de fred, el que fa és perdre tota la part aèria i després torna a rebrotar quan les condicions millorin. Aleshores, hauríem de fer una mica d'investigació per veure si aquella planta que tenim, que s'està morint perquè les temperatures ja no són les que a ella li van bé, és perquè el seu cicle s'està acabant o tenim l'opció de rebrotar-les. I això depèn moltíssim de la planta que sigui.
Uh-huh. Perdona, Marta, jo pensava també que podíem tenir una zona de casa si, qui pugui disposar, que sigui una mica l'hospital, és a dir, on deixem aquelles plantes que fins i tot tenim dubtes de dir aquesta no sé si tornarà a brotar, però abans de matar-la la deixo també aquí experimentalment.
Sí. Uh-huh. I una cosa que va molt bé per aquestes que t'he comentat, com el caladium o l'oxalis, que tenen els bulbs a terra i que estan allà latents, és treure-la i posar-la doncs, al garatge, un armari, a algun lloc on les temperatures siguin més o menys estables i que no es vagi mullant tota a l'hivern. Uh-huh. Saps? Perquè així es manté sec i es manté en repòs.
Perfecte. Ara anem a mirar les perennes, les que en teoria les podríem tenir sempre. És una bona temporada per fer els i què? Què hauríem de fer amb elles?
Bueno, doncs és una molt bona temporada per fer trasplantament. ¿Vale? Aquests es poden fer, en realitat, durant tot l'any, sempre que no hi hagin onades de calor o onades de fred, ¿vale? Però en aquests moments en els que es poden de sobte enfrontar a temperatures molt diferents a les que estan acostumades ara mateix, doncs és bon moment per fer-ho ara, perquè si ve una onada de fred al novembre, doncs ja estiguin una mica assentades i no tinguin aquest xoc. No se li junten estresses, com dic jo. Uh-huh. ¿Vale?
Perfecte, doncs serà el moment de trasplantar.
I també bona temporada per renovar el substrat, un substrat que està una mica palmassat o que ha perdut molts nutrients o que a la planta li fa falta perquè ha crescut molt, és un bon moment per fer aquest canvi. Uh-huh. I algo que hem de tenir en compte és que hi ha plantes que quan, ara encara no, perquè encara en queden uns dies, però quan comencin els dies a fer-se més curts i les temperatures baixen, hi ha plantes que entren en repòs, ¿vale? Hi ha moltes suculentes que de fet paren completament el seu metabolisme i aleshores hem de tenir-ho en compte perquè haurem de vigilar i ajustar el rec i els amonats a aquest ritme de creixement, ¿vale? O sigui que haurem d'anar disminuint el rec conforme la planta vagi disminuint el seu creixement. I fins i tot en algunes suculentes que paren totalment el seu metabolisme, haurem d'aturar completament el rec durant l'hivern.
Uh-huh. Això pel que fa, com dèiem, a les perennes, però hi ha flors i plantes de temporada. Mm-hmm. Quines serien les de temporada d'ara per excel·lència?
Bueno, mira, perennes, per exemple, romaní, un fruiter, qualsevol planta que vagi a viure tranquil·lament tota la teva vida. Aquestes es poden trasplantar ara mateix, podem comprar-les i podem plantar-les allà on sigui. I després, una bona idea ara mateix és plantar els bulbs que donaran flor a primavera. Doncs els tulipans, els jacintos, tots aquests que es planten ara per poder gaudir-los a la primavera. I després també tenim flors anuals que es poden sembrar a la tardor i donaran flor a la tardor, i si tenim climes mediterranis com és el nostre, segurament també a l'hivern, com són els pensamientos, els tajetes o les amapoles. Uh-huh. Vale? Les amapoles donaran flor més endavant, però es poden sembrar ara.
Això pel que fa a sembrar, però ara comencem a veure també molts ciclàmens.
També, sí, es poden plantar, exacte, sí. Uh-huh. El ciclàmens també és una bona època per plantar-los.
Tots aquests que els diem de temporada, ens duraran què? Fins que comenci l'hivern fort, passaran l'hivern, quina temporada
clar,
se'ns
hi depèn
marca?
Molt de, depèn molt d'on estem, vale? Perquè no és el mateix a Tarragona que Lleida a l'interior, vale? que les temperatures a l'hivern són molt diferents, però hi ha moltes, o sigui, en hiverns suaus hi ha moltes que donaran flor durant tot l'hivern. Uh-huh. I en zones on hi ha gelades importants, doncs podem aprofitar les flors fins a que comencin aquestes gelades fortes.
Doncs escolta, ens ha encantat seguir els teus consells per tenir la casa plena de verd, plena de flors, mm-hmm. perquè alimentarà la nostra ànima i la de casa nostra, que aquí sempre la volem tenir molt ben cuidada. Si voleu seguir a la Marta Rosique, heu de seguir la pàgina web Planté en Verde, que trobareu infinits consells per tenir el vostre jardí impecable, el jardí de dins de casa o la vostra finestreta, el que calgui.
Exacte.
Marta, exacte. Moltíssimes gràcies.
Bueno, moltíssimes gràcies, un plaer.
Adéu-siau.
Adéu.
La primera pedra, dissabtes i diumenges amb Noemí Polls.
L'any 1934, el nostre besavi va començar la fabricació i venda de roba per metres. Després s'hi van afegir el fill, el Francisco, i el net, el Paco. El Paco es va casar amb la Montse i varen obrir a Sant Vicenç de Castellet la primera botiga d'articles per la llar el 1972. Era la botiga de la Montse. Avui, amb 27 botigues, continuem amb la mateixa il·lusió amb la que van començar el Paco i la Montse.
Volem veure sèries televisives. Joan Maria Morros, bon dia.
Bon dia.
Escolta'm, i una que està situada, ambientada a Barcelona.
Sí, amb una Barcelona generosament gran, perquè...
No és tan gran, vols dir.
Sí, sí.
La fan més gran del que és?
Sí. Sí, sí, és a dir, arriba un punt que t'imagines que i veus que hi ha ambientacions a la Costa Brava, també a la Costa Aurada, i que es fa com entendre que tot és Barcelona, tot és una gran metròpoli, i tampoc no és tan gran.
No.
És a dir, el que passa que com que és ficció ho acceptem i està bé.
Està
i té
bé.
Coses que estan molt bé, és a dir, en aquesta sèrie es parla català amb una normalitat que també et sorprèn una mica, és a dir, si la mires en versió original, que és com s'hauria de mirar, sents per megafonia que al supermercat, a l'hospital i a diferents situacions del dia a dia es parla català i dius, potser es parla més català aquí que no pas el que es veu a la realitat en determinades zones. Però vaja, dit això, la sèrie és una producció britànica. De fet, són els mateixos productors que The Crown. Està bàsicament en un percentatge molt elevat rodada aquí, a Catalunya, i el que explica és la història d'una professora britànica que està afincada aquí, està casada amb un català que es diu Jordi, però que és un actor britànic, i li diuen això a Jordi, tal qual, i també ells dos tenen un amic que es diu Emilio, que és un investigador dels Mossos, que és el Pep Ambrós, un actor català que també hem vist en una altra sèrie com és El cuerpo en llamas, de la que si vols algun dia parlarem. De moment deixem baixar una miqueta el seu fer de tot el que s'ha explicant d'aquesta sèrie arran de la seva estrena abans i després d'estrenar-la, i que té intervencions, i també hi ha alguns altres actors catalans que estan aquí. De quines sèries estem parlant? De Who is Erin Carter.
I'm Mrs. Carter and I'll be teaching you history today.
Aquesta és la professora. Ella porta una vida, en principi, absolutament normal. Viu en una casa amb el seu marit, amb la seva filla. Té amics, amigues i també alguna enemiga a l'urbanització, a la zona, en el barri on viu. I un dia, estan en un supermercat, on se sent això, eh? Parlar en català, i entren uns atracadors. I aleshores ella, diguem-ne que es defensa d'una manera bastant millor del que tu, jo, qualsevol persona es podria defensar. Per tant, aquí està passant alguna cosa. És a dir, perquè ja veiem que ella té alguns coneixements o hi ha alguna cosa amagada darrere d'aquest personatge que fa que dubtem que sigui una... només una professora d'anglès en una escola internacional a Barcelona. I això és el que anem descobrint al llarg dels 7 capítols. Diràs, és bona?
És bona?
El Dani ha dit que no. I, de fet, ella la va deixar a la meitat del capítol 3.
Veus?
Jo l'he vista sencera, fins al capítol 7, perquè tenia ganes que expliquessin i saber qui és Erin Carter.
Creus que el Dani hagués hagut d'insistir o no?
No, perquè... que, com més gran es fa, menys paciència té. Per tant, no va arribar. El que, a veure, no tens la sensació de perdut el temps si arribes fins al capítol 7, eh? Això,
això és important.
El que passa que ella, és a dir, rep tant, però tant...
De cops?
Sí, sí.
Oi.
I ganivetades, i no sé quina història... O sigui, al final dius...
acabes esgotant.
Que tenim una bona formació, diguem-ne, per anar aguantant tant. I així, entre línies, ja pots saber una miqueta què és el que pot ser.
I Barcelona surt mac, almenys?
Sí, bueno. sí, és a dir, a més hi ha una comissaria dels Mossos, és a dir, que està molt bé, no està ambientada en diferents llocs, però ja et dic, eh? A més, és com molt ràpid, saps? Aquesta urbanització on viu ella i després una altra que té una casa espectacularíssima. La Costa Brava, no està molt bé, i els escenaris són, excepte quan hi ha els dolents, que aleshores sí que són en barris...
degradats...
Diguem-ne, una miqueta així, més... deixats d'estar. Però els altres no, aquí hi ha nivell, aquí hi ha molt nivell.
Doncs, ni que sigui per allò, com diuen al meu poble, per batxillejar, doncs mirarem a veure per saber de què va.
A veure, que la història també té...
Quines escenes, clar, les localitzacions, veure
sí,
que surt de Barcelona...
Sí, de fet estàs mirant de Barcelona i de Catalunya,
insisteixo,
perquè aquí estem parlant d'una Barcelona generosament gran. No, i té la seva gràcia, és a dir, vas veient una mica com anem descobrint poc a poc, sobretot en la part de la sèrie que està rodada a la Gran Bretanya, com anem descobrint qui era aquesta Erin Carter, que és més enllà d'una persona absolutament diguem-ne que normal i corrent. Aquí hi ha una miqueta més de formació. No està malament del tot, no passarà a la història. Evidentment es va publicitar molt a final d'agost, que és quan es va estrenar, el que passa que després hi ha moltes altres i aquesta ha caigut.
Desbancada.
I està bé perquè podem veure els subtítols en català. Amb la cosa té la seva gràcia escoltar català en original i veure com ho van subtitulant.
Doncs una sèrie simpàtica, diríem, simpàtica.
Sí, qui és Erin Carter, una temporada, 7 capítols, a Netflix, si volguessin, crec que
podrien seguir.
Sí, podrien fer-ne una altra.
Doncs
però no sé, de moment no ho he vist enlloc.
Doncs escolta'm, que vagi molt bé el que queda de cap de setmana.
Igualment, fins la setmana que ve.
Fins la setmana que ve. I ja tanquem diumenge amb la Isabel Vinaixa. Isabel, molt bon dia.
Molt bon dia, Noé, què tal?
Amb ganes de descobrir o reconèixer.
Exacte,
no?
Sí, sí, així està. La cosa és aquesta. L'has dit molt bé.
Veus?
Perfecte,
que
no ho podia dir millor jo. Molt bé, molt
m'agrada. Spotify que et fa propostes.
És tan maca o maco, jo no sé si és masculí o femení. Jo li dic la, el, és igual.
Li
Spotify.
Exacte, Li Spotify. I què t'ha proposat?
Oi, m'ha proposat una llista estupenda, com sempre, que em proposa, i jo he triat dos temes, com molt bé has dit, un que és molt conegut i un que no ho és tant, almenys per mi. Llavors jo et faré o et diré la frase del dia. Amb quin fanplay vols començar? Amb el descobert o
amb
el...
Jo vull amb el conegut, ara.
Vols començar amb el conegut?
Sí.
Doncs fanplay, sisplau, amb el conegut. no, molt bé, molt bé. Oients, m'està mirant amb uns ullets com dient sí, sí, però...
De fet, n'estic tancant un i l'altre obrint-lo a veure si m'inspiro, però no. Així ara no.
No. Si dic... A veure... Robert Peter Williams...
Mamà...
Qui és?
Robert Williams.
Molt bé! M'ha encantat. Doncs sí, sí, és ell.
Veus que bé?
Sona o t'explico? No cal que t'expliqui.
Explica, no, explica, explica.
Ah, jo t'explico.
Però si ho fas molt bé, explica.
Ai, moltes gràcies.
On volies explicar?
No, volia explicar que és el Robbie Williams, excomponent del grup Take That dels anys 90, que va ser una boy band que va tenir molt d'èxit, sobretot ell, perquè és era un dels més carismàtics i el més estimat per moltes fans. Es van separar i ell va seguir sol, solitari, amb uns discos meravellosos, com és, per exemple, aquest que estem escoltant ara, que és Escapology, del 2002, amb aquest tema que es diu Comandon, que ja el coneixem, però jo avui l'he volgut portar, ja que l'Spotify me l'ha tornat a deixar escoltar. Què dir de Robbie Williams? És una persona fantàstica dalt de l'escenari, que ha tingut una vida molt, molt complicada. Justament aquest videoclip a molts països no el van deixar posar perquè era molt sexualment molt explícit i presentava doncs, a un Robbie Williams sortint de ressaca, sortint de X-Pubs i diguem amb un estat una mica bastant lamentable.
Per tant, el van
censurar, cosa que ell després va canviar i gràcies a Déu doncs, va anar per un camí més, diguem així, més polit i més... no tan de nit, diguem-ho així, vull dir que ha reconduït la seva vida cap a un bon camí.
Molt bé,
doncs aquí et deixo la descoberta.
Grans
sí.
Temes com aquest i com molts altres.
Evidentment, a mi sempre m'ha agradat. A mi, jo el tema personal, deixem-lo, evidentment, s'ha de dir, però a mi com a cantant m'agrada bastant.
Clar que sí. Doncs escolta'm, ara descobriment.
Sí, què, fem l'altre?
Sí, no?
Així, pam.
Vinga.
Pam, pam, fem play.
Vinga. Veig que aquesta vegada Spotify t'ha sorprès, eh? T'ha enamorat, aquest.
Home! Per favor!
Sí, sí, una gran veu.
Per l'amor de Déu, per l'amor de Jesucrist. Valga'm Déu, quina veu, quina cosa.
Sí, sí.
Quina gallina de piel, jo, almenys. Tu la tens, la gallina de piel?
M'agrada molt.
T'agrada com sona?
Molt.
Aquest, aquesta sensibilitat artística i tècnica que té aquest bon noi. És un noi, es fa dir... Hayden Hires, la cançó es diu Some Kind of Harm, és un productor, músic i enginyer d'àudio que viu i treballa, diguem, a casa seva. Això ho poso aquí, a casa seva, sí, sí. És violinista, multi-instrumentista d'aquests, d'una formació clàssica, i té una habilitat per cantar i per trobar-li el què a les lletres, jo el trobo espectacular, i la vaig escoltar i vaig pensar... Gràcies, Spoti.
Veus?
M'agrada molt.
Te l'ha descobert ell.
Sí, sí, sí.
Doncs
sí.
Mira, ens l'has descobert a nosaltres.
M'agrada també. Bastant, sí, sí.
Segurament molts dels oients tampoc el coneixien i avui el disfrutaran.
Potser sí, eh? Però no, almenys
si
jo no.
Si la Isabel no el
no
coneix,
pensis,
jo
no,
crec que
gràcies,
no
gràcies, però bueno, a mi m'ha agradat molt, eh?
Sí? Doncs vinga,
Aiden va. Ayers.
Ens quedem amb aquest tema. Isabel, moltíssimes gràcies.
A tu.
Adéu-siau.
sabem que acompanyar-te és estar amb tu sempre que ho necessitis. I com que volem que protegeixis el més important, et mantenim el preu de les assegurances de salut i de vida i de l'alarma Securitas Direct sense pujades durant 3 anys. Informa't en la teva oficina o a caixabank.cat.
CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres. S'aplica les assegurances mai...